A Sineu, Petra, les precipitacions més destacades es van enregistrar a Sineu amb 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se van recollir unes dècimes només. Uns ruixats molt locals i típics de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca, aquí ho compartim a pantalla. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte els 37, i s'activa també l'alerta a les Pitiüses. Després analitzarem el temps amb el nostre meteoròleg de capçalera, Albert Darder, i també parlarem del temps que farà el proper dia 12 d'agost, perquè som només a 5 dies per aquesta eclipsi solar, del qual parlarem moltíssim al llarg del programa d'avui. Vos contant també, dins la crònica política, que ahir matí el president de Ceuta va visitar Mallorca, on va ser rebut per la presidenta del govern, el consolat de Mà, i pel rei Felip VI a Marivent. Juan Jesús Vives va traslladar la preocupació davant la crisi migratòria actual. Va explicar que una setmana després de l'entrada massiva de persones a les costes, la ciutat és lluny de tornar encara a la normalitat. Vives reclama una resposta contundent, tant a l'Estat com a la Unió Europea, un argument que va subscriure la presidenta del govern, Marga Proens. Ho escoltam.
La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
Després de la reunió que el president de Ceuta va mantenir també amb el rei Felip VI a Marivent, el monarca es va comprometre a visitar la ciutat de Ceuta, tot i que encara no hi ha una data definitiva. La darrera vegada que un rei espanyol va visitar aquestes ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar diversos anys de desacords amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat. Ho escoltam.
Nosotros somos la única frontera terrestre que tiene Europa en África, junto con Melilla, pero Baleares es también frontera marítima del sur de Europa y, por tanto, también vive las consecuencias de la intensidad de la presión migratoria.
Continuem parlant de migració, de crisi migratòria. Aquesta compartim a pantalla i que descrivim per als oients. És una de les darreres embarcacions irregulars arribades a Eivissa ahir de matí. Dues més van tocar a Terra Formentera i al sud de Mallorca. En total, 49 persones migrants a les costes de Balears que van ser interceptades per la Guàrdia Civil durant la primera part del dia, perquè l'hora baixa també va ser intens. Des de delegació de govern confirmaven avui matí que des de les 3 de l'hora baixa fins a les 12 del vespre van arribar també 57 persones més en quatre embarcacions diferents.
I més qüestions a destacar, Marta. Aquesta en concret la debatrem a la nostra tertúlia. Aquestes imatges a les quals ha tingut accés IB3 Notícies, ara les compartirem, són part de la investigació judicial oberta per esclarir els fets de la manifestació del passat 26 de juliol. La Policia Nacional insisteix que la càrrega va ser la darrera opció davant de les accions d'alguns manifestants amb actitud violenta. En aquestes imatges es veu com algun d'ells llancen objectes i copegen els agents amb els pals de les banderes. I dos apunts més en crònica de successos. Ahir la Guàrdia Civil va trobar dos cavalls morts, un tercer agonitzant i una ovella en avançat estat de descomposició a una finca situada al camí de cavalls entre Favàrits i Esgrau a Maó. Després de rebre un avís dels veïnats, el CEPRONA ha obert una investigació per el presumpte delicte de maltractament animal contra una dona de 27 anys i un home de 49 que serien els responsables de la cura dels animals. I també destacam la intervenció de 1.400 quilos de carn de pollastre al port de Ciutat per greus deficiències en el transport. Durant la inspecció es va comprovar que es transportava carn de pollastre congelada juntament amb carn refrigerada. A més, el vehicle no disposava dels registres obligatoris de temperatura que acreditassin les condicions de conservació dels aliments durant el transport. Per això, els inspectors del govern han presentat la mercaderia i han iniciat les actuacions administratives corresponents.
9 i 9 minuts, som ja a 5 dies per a l'eclipsi. I la banda d'ulleres especials per a l'eclipsi creix a mesura que s'acosta la data del fenomen. A manco d'una setmana de només aquests 5 dies, la cooperativa d'apotecaris ja ha exhaurit l'estoc després de distribuir-ne 100.000 unitats homologades a totes les illes. Farmacèutics i oftalmòlegs insisteixen que no es pot observar l'eclipsi sense aquestes ulleres homologades. Hi ha risc alt de perdre la visió o tenir lesions irreversibles de cara al futur, per cert. I Vetres ja sabeu que col·labora amb el Banc de Sang i Teixits i me confirmen que encara el Banc de Sang hi ha ulleres per poder gaudir de l'eclipsi, o sigui que si vos acostau i de pas no feis aquest gest solidari, podreu encara aconseguir les darreres ulleres de l'eclipsi. No queden moltes, però encara queden. Frase del dia, Xisco Nadal, són les 9 i 10 minuts. Amb què mos sorprenes avui?
I de la frase és del filòsof i escriptor indi Rabindranath Tagore, mort tal dia com avui, de 1941. El Nobel té un parell de cites cèlebres i una d'elles és aquesta. Si plores per no haver vist el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles.
Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo...
Ara estava pensant...
Una frase molt de carpeta.
És que m'ho has llevat de la boca. Oh. T'anava a dir, tu que has estat adolescent, com jo, tu que has llegit la Superpop, tu que tenies també a Rick Astley al teu dormitori, no recordes aquesta frase a les agendes nostres?
Sí, perquè hi havia una revista que se deia Ragazza, que tenia una secció que se deia El Muro, on apuntaven aquestes frases, i sempre sortia aquesta de Tagore, sortia en castellà, crec que és d'aquestes frases que un moment determinat tots han compartit o tots han fet una noteta i l'han passada amb aquesta frase sense saber que era d'un premi Nobel.
No, que hi ha una molt semblant, que és l'arbre no te deixa el veure al bosc. És veritat que hi ha un altre que és també molt semblant, que segur que és també d'un filòsof molt famós.
Patatocorcat, comparat amb això.
I ho comparam. Però sí que és veritat que és una de les frases de la nostra adolescència, sens dubte. De què parla tothom?
I de Marta, d'un home que, vestit de la mort, vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gal·les. Imagineu-vos anar a visitar un familiar a l'hospital i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos amb una figura vestida de la mort, amb una túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gal·les. El protagonista és un jove de 26 anys, en Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbitiglanclit, al nord de Gal·les. Jo és que el galès el tinc un poc rovellat, ja me disculparan els oients d'Iveta Ràdio. I va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van haver de mobilitzar 4 patrulles de policia i un camió de bombers per fer-lo baixar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat l'ordre i el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures, prop de 230 euros més o manco el canvi, més les despeses judicials i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius pels quals aquest jove va pujar en aquesta teulada i va ser protagonista d'una escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 delits que varen ser 2 petits robatoris comesos mesos abans a establiments de la zona de l'hospital. Una joia, en definitiva. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o que alteri la tranquil·litat dels pacients i dels professionals sanitaris. Una història tan insòlita com inquietant que demostra una vegada més que la realitat supera qualsevol guió de ficció. Marta Grau, tu que ets una dona aprensiva, encara que enamorada de ses pel·lícules de terror.
Sí,
si tu vas a un hospital i te trobes la parca vigilant des de sa balconada,
agafes l'ascensor en esterrat i li dic basta. O sigui, aquesta broma...
Tu aniries en esterrat?
Home, sí, sens
dubte. Tota flamenca.
A dir-li que basta, que això no és graciós.
M'atens sorprès.
Tu imagina't que hi ha gent que ho està passant malament i de sobte veu això... Ostres, no, trob que gràcia zero. Com se diu aquest tipus?
Gillespie.
Mira, Gillespie, vés-te'n a casa teva.
No, Leon, és una... Leon.
Leon. Exacte. Per què? No sé si hi ha al darrere una campanya publicitària, no sé si hi ha al darrere, no sé, una recerca o una angoixa per obtenir likes en una publicació d'Instagram, no sé què és el que hi ha darrere.
Curtó, que també pot ser.
Però crec que és una broma de molt mal gust.
Aues. No tant perquè...
No fa gràcia.
A tu i a mi mos pot fer gràcia s'ocorrència un moment
determinat. Sí, sens però, dubte.
Però si ets allà lluitant entre la vida i la mort, sí, que t'acaben de dir que un familiar teu ja no és, etc. Trobar-te amb aquest ambient troc que no suma gaire. Però també vivim en aquesta cultura de que sembla que tothom pot fer allò que li roti i que no hi hagi conseqüències, perquè també, ja me diràs, una multa de 230 euros per haver tingut martiritzada seient d'un hospital tot el matí. Aquest home, potser jo penso que una mica de serveis socials, tenir-lo 2 mesos dins l'hospital fent-te el que serien esmorts, anar allà a desinfectar, estaria esmorts. Mira que professional i que precís ha estat el mot que he fet servir. Però tenir-lo ja desinfectant estaria
exacte,
bé. Fer-lo en altres vàters, cosetes que facin que se'n recordi que de vegades les accions tenen conseqüències i que hi ha idees que per molt bé que ressonin dins el teu capoll, l'execució no l'has de posar a la pràctica.
Jo crec que hi ha alguna cosa al darrere. No sé per què. Me compromet a fer una recerca ràpida. Per el manco a les 11 puc donar...
No més sé dades. Si...
Sí, és que estic segura que... No pot ser que una persona...
Tu creus que està un poc trabuquedat?
Home, això segur, però crec que ningú fa això simplement per una broma de mal gust. Jo crec que ara va, no sé, alguna cosa al darrere que se mos escapa i que tal vegada podem esbrinar, no sé. Dic jo, perquè si no...
Jo és que som més de la navalla d'Ockham i de vegades jo penso que és la solució més...
És la més senzilla.
Més plausible, sí,
podria
més senzilla.
Ser.
I que hi ha gent beneïta.
Però tu dius que estava avorrit i s'ha aixecat aquest dia i ha agafat una disfressa...
Anem a acceptar-ho. Hi ha beneïts. No som dins d'aquest estudi, però n'hi ha. I ho han d'acceptar. I crec que això és el que més mos costa d'entendre.
Pot ser, sí.
Que hi ha gent que fa les coses sense pensar i que hi ha gent curta.
Idò, mira, tal vegada és aquesta l'explicació, la més senzilla, la
que
apuntava en Xisco.
Que ni un oients i espectadors d'Ivetres Televisió
no,
i Ràdio, òbviament,
que
tots són meravellosos, i des d'aquí, que mai ho feim, et enviem una abraçada molt forta, gràcies per acompanyar-nos dia sí, dia també, a l'altre costat del dial o a l'altre costat de la pantalla.
I ja ho poden dir. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. De fet, avui, si ho feis, un dia més serà amb la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i Maria Antònia Esquinas i Francesca Mateu a la producció. Encetam el cap de setmana.
El dia, amb Marta Grau.
Comença el repàs a l'actualitat, són les 9 i 18 minuts i, com han dit abans, seguirem fins les 12 a través de la ràdio i també a través de la televisió. És temps de tertúlia, és temps de compartir la informació més destacada del dia. Avui amb els periodistes aquí als estudis de Palma. Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia a tots.
I ens escolta des d'Eivissa Juanan Torres. Bon dia, Juanan.
Què tal? Molt bon dia.
Just al sumari fèiem referència a la visita del president de Ceuta ahir. Va ser una de les claus del dia. El president va visitar Mallorca, va ser rebut per la presidenta del govern, Marga Proens, també per el rei Felip VI a Marivent. Juan Jesús Vives va traslladar tota la preocupació que s'han viscut la darrera setmana davant la crisi migratòria. Va explicar que només feia una setmana d'aquesta entrada massiva de persones a les costes, però que la ciutat encara és molt lluny de tornar a la normalitat. Vives reclama una resposta contundent a l'Estat, a la Unió Europea. Després de la reunió, també, amb Felip VI, es va comprometre, per cert, el monarca a visitar Ceuta, tot i que encara no hi ha data definitiva, o sigui que tenim molts arguments per poder debatre, no?, després d'aquesta jornada intensa en què el tema de debat, el tema en concret, era aquesta entrada de migrants, que, per cert, també, i deixa aquest apunt més, la Guàrdia Civil se troba en alerta davant una nova possible entrada de migrants massiva el 15 d'agost a Ceuta, amb una data en concret. Així que vos dono un poc els arguments de la primera part del nostre debat. Elena.
Bueno, es un desastre humanitario, eso lo primero, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Y ante una emergencia así, yo creo que todo el mundo debería arrimar el hombro, ¿no? Y atender lo primero, la urgencia, ¿no? Y después es evidente que tiene que tomarse medidas para que de cara al 15 de agosto no se repita la tragedia.
Edu, què podria passar el 15 d'agost? Perquè és veritat que encara no tenim tampoc molta informació, però sí que la Guàrdia Civil, el CNI i l'Exèrcit donen credibilitat en aquesta campanya que s'ha difós a través de les xarxes socials sobre com podríem tenir una, no sé si parescuda o no, però com podria haver una nova arribada massiva de cara al proper dia 15 d'agost.
Bueno, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Es cierto que hay movimiento en las redes sociales, pero yo me pregunto que por qué no se detectó la anterior oleada. Es decir, ahí obviamente hubo movimiento, no sé si a través de redes sociales o a través de otros medios, obviamente hubo, parece que cierto grado de coordinación, y entonces eso es lo que yo me pregunto y lo que debería depurarse. Tengo pocas esperanzas de que eso ocurra por el régimen, por la propia naturaleza del régimen marroquí, ¿no? Pero vamos, eso es lo que nos preguntamos todos los españoles. En cuanto a la visita del señor Vivas, que es un poco lo que nos atañe de la actualidad, bueno, a mí me da cierta, cierta pena, ¿no?, que el señor Vivas tenga que desplazarse a la residencia estival del rey para tener una reunión con el jefe de Estado. Yo creo que si decimos que Ceuta tiene que ser es a todos los efectos territorio español y tienen que sentirlo así, tendrían que haber ido tanto el jefe de gobierno como el jefe del Estado allí. Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, y más en lo que en el nivel de la jefatura de Estado, son muy, muy delicadas y muy complejas. Y a mí me consta, y por la información que he recabado estos días, que se valoró en Marivent, con el equipo de asesores del rey, la posibilidad de si había oportunidad, no solo de viajar o no, sino también de participar en la regata de la Copa del Rey, que estos días está participando el rey, y eso es lo que llevó a que el rey no entrenara el fin de semana en los entrenamientos, ¿no? Porque estaba todo, se estaba calculando todo, se estaba intentando calcular la dimensión y el alcance de la crisis, y sobre todo lo que nos preguntamos muchos, ¿por qué el rey de España no puede ir a Marruecos, perdón, a Ceuta, que es un territorio español en continente africano?
Que digues que se produiría, ¿no?
No puede ir, o porque hay que ir con tanto cuidado. Claro. Pues obviamente por lo que digo, porque las relaciones diplomáticas con un reino como el de Marruecos son complicadas, y España en toda esta crisis lo que ha proyectado es una imagen de debilidad absoluta ante un vecino que es muy influyente en el panorama internacional.
Juan, Edu apuntava, no?, aquest anunci del rei que va dir que, encara que no se sap data, no?, que visitaria la ciutat. Te demanen per aquesta qüestió i també recollint els arguments dels teus companys sobre aquesta possible nova entrada de cara al dia 15 d'agost.
És veritat que amb aquesta qüestió sembla que el Marroc té sa paella pas mànec. Jo crec que és fet de que el rei Felip VI digués ja obertament que ell té pensat anar a la ciutat i va deixar entreveure que no va a Ceuta i Melilla perquè el govern de Pedro Sánchez no el deixa, deixa les clares un poc com està tot. Alguns pensàvem segurament ingenuament que el fet de canviar de postura amb la qüestió del Sàhara fa uns anys suposaria que ja no passarien coses com la que va passar la setmana passada, no? Aquesta entrada massiva d'immigrants per Ceuta i també per Melilla, doncs ja s'ha vist que no. Vull dir, no va servir de res aquesta baixada de calçons d'Espanya amb el Marroc, i el que deixa clar és que no sabem per què, però que el Marroc, amb aquestes qüestions amb Espanya, té sa paella pas mànec, no? Ho veiem amb aquesta qüestió, ho veiem amb el fet de que s'ha d'anar molt en seny de no ofenar-los. Vull dir, jo crec que el rei té el dret d'anar a Ceuta i Melilla si ho considera oportú. Vull dir, són ciutats espanyoles com puguem ser nosaltres mateix. I bé, hi ha coses que, evidentment, se mos escapen, no? Coses de diplomàcia amb el Marroc i entre Espanya que se'ns escapen i que supos que algun dia hauríem de saber.
Respecte a la situació de Balears, no?, davant d'aquesta situació, perquè se necessita suport de totes les comunitats autònomes, les Balears ja sumen en total 11 contenciosos per rebutjar que venguin menors d'altres autonomies. L'executiu de Marga Provenç manté el seu rebuig acceptant noves reubicacions a les illes. L'argument és que les illes estan ja molt saturades, però apuntant en aquesta qüestió, com reacciona Balears davant d'aquesta crisi migratòria, Helena?
A ver, es verdad que hoy por hoy la llegada de inmigrantes en pateras a Baleares se ha disparado, ¿no? Uh-huh. Si la comparamos con lo que pasaba hace un año incluso, ¿no? Y si ya hablamos de más, ¿no? Pero estos 11 contenciosos no son de este último año, creo, ¿no? Yo creo que en su momento Baleares fue poco solidaria. Creo recordar ya haber dicho aquí entonces que si le pasara algún día lo mismo, ¿no? Le pasaría factura insolidaridad y inhumanidad, me atrevería a decir, ¿no? Porque al final es verdad que hay una saturación de los medios de los que disponen las comunidades autónomas para atender a los niños que llegan en pateras, ¿no? Pero también es verdad que si unas comunidades están más saturadas que otras, se tiene que repartir esa responsabilidad, porque lo que no puede pasar de ninguna manera es que esos niños queden desatendidos.
Edu.
Bueno, lo que pasa es que es un reparto que nace viciado desde el momento en el que el gobierno de España excluye a comunidades como Cataluña y País Vasco del reparto porque son socios estratégicos y porque así se lo exigen sus dirigentes políticos. Bueno, por tanto, ya empezamos también, por un reparto asimétrico, políticamente interesado y desde mi punto de vista bastante irresponsable. Yo creo que Baleares tiene un problema serio de inmigración, inmigración irregular, descontrolada, y los servicios de atención a los menores de Baleares están sufriendo una presión mucho más alta que en otras regiones y además potencialmente más alta porque las llegadas no dejan de crecer. Por tanto, no tiene sentido que Baleares sea una comunidad receptora de menores no acompañados, como por cierto en algún momento se ha reconocido por parte del Gobierno de España cuando ha venido aquí, si no recuerdo mal, Sira Rego a reunirse con las autoridades de Baleares. Por tanto, yo creo que es una cuestión también de atención a los menores. Los menores que llegan tienen que estar bien atendidos y, por tanto, tiene que haber un equilibrio y no puede haber una saturación. Por tanto, entrar en ese reparto, bueno, pues que se haga, para empezar, de forma democrática y que todas las comunidades, y no solo las que políticamente interesa más, pues sean receptores de esos menores.
9:26, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa, a la tele escoltam els anuncis i tot d'una parlam amb el director d'assistència sanitària del servei de l'IPSalut, el doctor Germán Rivera, per parlar sobretot d'aquest dispositiu especial que faran alguns hospitals de cara a l'eclipsi del proper dia 12 d'agost. Vos ho contem tot d'una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que esto se apaga. No ser capaces de entender las señales de los astros cuando dicen que hay que ocultarse, que tienes que cerrar los ojos. A 5 días de lo que hemos llamado eclipse, tiras de etimología y lo clava cuando dice que significa desaparición. Aquí el cielo es el único que cumple con su cometido de eliminar la propia luz que le sobra. La forma correcta de entender que quiere evitar que lo mires. Advertirte de que cuando se juntan dos astros para dar sombra, es precisamente para que sean la luna y el sol los que no puedan ver de cerca el desastre en el que hemos convertido su tierra. A cambio hacemos de ese fenómeno de 59 segundos una nueva forma de exceso humano. 3 millones de ojos se calculan solamente en esta banda ancha de Baleares, mirando hacia el mismo lugar. La única forma de conseguir que se haga algo a la vez, respetando y protegiendo a la naturaleza. Algo que siendo estelar se ha convertido en prevención de un drama que cualquiera va a utilizar, política o no políticamente. Donde todos somos ciegas víctimas de esa fotofobia que es coordinar, restringir, evitar aglomeraciones de mirones en mares, alturas y serras. Evitar lo que viene antes y después con la excusa de mirar, que es la verdadera sombra de todo. Y todo porque no haya ocurrido algo así desde hace 3.596 millones de segundos. 5 días como 5 soles para el eclipse que nos tiene agotados de esperar el fin. Y ya el lunes, siempre abrazados. Más.
Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. Que les
agotados
de esperar el fin,
agotados
de esperar
5 dies per l'eclipsi solar. La veritat és que basta posar la tele, escoltar la ràdio, tothom parla de l'esdeveniment del segle, tothom es prepara i des de diferents punts de vista, perquè hem parlat amb cossos i forces de seguretat, diferents dispositius, bombers, hi va anar, per no parlar de carreteres, no? De com se situaran a les carreteres, hi haurà talls, s'esgoten les ulleres a algunes farmàcies. L'eclipsi pràcticament ocupa tots els titulars. Com dèiem, manquen només 5 dies, però un dels dispositius del qual parlarem just ara és el dels hospitals públics de les Balears. En el cas de Mallorca estan reprogramant cirurgies programades per el pròxim dia 12 d'agost, perquè d'aquesta manera el que s'aconsegueix és alliberar llits i si passa qualsevol cosa, qualsevol tipus d'incident o accident, el Manco tenia aquest marge. S'estan cancel·lant també intervencions oncològiques que segons l'Ipsalud diuen que són intervencions que se poden considerar demorables amb la intenció de mantenir disponibles, com vos deia, aquests llits i el màxim de quiròfans. Han parlat de la importància també de donar sang, perquè el banc de sang tenia les reserves un poc ajustades, i de fet aprofit per dir que si aneu a donar sang encara podeu aconseguir aquestes ulleres homologades especials d'IV3 per poder gaudir de l'eclipsi amb total seguretat. Vos conto un poc, perquè és una pregunta que hem fet a tots els tertulians aquesta setmana, de si estem ben organitzats, si pensàvem, per exemple, que podia haver un poc de caos. Depenent del perfil en concret, hem escoltat tot tipus de respostes. Hi havia tertulians que deien que sí, que tot sortirà bé, alguns que deien que com que és un fet sense precedents, mos ha vengut un poc gros. Edu, què em penses? Estem preparats per acollir un gran número de persones i un dispositiu d'aquestes característiques de tanta magnitud?
Bueno, no, sí, y estamos preparados para el incivismo de la gente, ¿no?
¿Tú crees que hablamos de incivismo?
Bueno, es consustancial a los tipos que corren, ¿no? Entonces yo creo que sí. De todos modos, me hago una pregunta. Si estamos todos de acuerdo en que en Mallorca no cabe más gente, tanto es así que el gobierno hasta habla de la necesidad de contención, ¿va a venir más gente todavía? ¿Dónde se va a meter toda esa gente, ¿no? Yo creo que es una reflexión que dejo al aire, porque si estamos al límite, ¿cómo puede ser que del límite haya mayor límite, ¿no? Haya más cabida. Bueno, yo espero que no haya grandes problemas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las recomendaciones que se da es, o que se está diciendo es, que puede haber un riesgo de incendio mayor si la gente va, no hablo solo de Baleares, sino de toda España, si la gente sale al campo. Bueno, yo creo que eso habla muy poco de nosotros como sociedad, ¿no? Somos una auténtica plaga, ¿no? Yo creo que espero que salga todo bien. Sí que es cierto que las medidas sanitarias, pues en principio me parecen exageradas, pero también considero que toda precaución es poca. Porque puede haber, pues yo qué sé, pues muchos incidentes.
Sí, ¿no? Y sí, delante que está.
Entonces entiendo que el gobierno en ese sentido se cubre en salud, nunca mejor dicho.
Exacto.
Para que luego pues no haya mayor problema.
Me permeteu que saludi el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, el doctor Germán Rivera, que ja ens escolta. Doctor Rivera, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la prioritat per als hospitals públics davant el dia 12 d'agost?
Bueno, la prioritat fonamental és preservar sobre baixa de dia 12, sobretot de l'activitat física i dels trasllats de pacients que hagin d'anar als hospitals per tenir tota la possibilitat de que si hi ha un problema d'un accident de víctimes múltiples o algun problema de lesions musculars, etcètera, es pugui atendre adequadament al sobre baixa de dia 12. De totes formes, hem dissenyat un pla de contingència des de dia 12 fins a dia 15, perquè moltes vegades les lesions oculars apareixen a partir de les 24-48 hores de l'exposició al sol.
Quin és el risc potencial més probable? Perquè parla vostè, per una banda, de lesions oculars i per altra, d'accidents. Quin creu que serà el risc més probable?
Bueno, el problema és el que comentaven a la tertúlia, no? De los que estava escoltant fins ara. Uh-huh. No? El problema és que vivim un moment en tota la comunitat d'acumulació de persones que volen veure l'eclipse i que això lògic i de conductes que no sabem fins a quin punt seran les que comentava Tertulià, no? És a dir, nosaltres sempre hem de pensar en màxims i en mesures preventives que permetin poder actuar de la manera més eficaç possible, no?
Sí, continuï. Ara li demano una qüestió de les lesions oculars. Continuï el seu argument.
Vale, no. Aleshores, clar, aquesta acumulació de gent té un risc potencial, lògicament, no? Poden haver accidents a la muntanya, poden haver-hi accidents al mar, poden haver-hi fins i tot incendis, cops de calor, etc, que necessiti una atenció sanitària urgent, i hem de tenir totes aquestes vies d'accés a través de les ambulàncies també accessibles, no? Aleshores, aquest és el problema, no? Estem fent una prevenció davant d'aquesta possibilitat d'accidents amb múltiples víctimes, o simplement politraumàtics, accidents de tràfic també, traumatismes per caigudes a la muntanya, etc, i les lesions oculars. El que passa és que les lesions oculars, aquestes primeres actuacions són més immediates o emergents, no? Però les lesions oculars, com he dit, apareixen a partir de les 24-48 hores i ens dona un marge per tenir més capacitat organitzativa a partir de l'endemà del dia 12.
Aprofit per demanar-li, no? Ja que m'ha cridat l'atenció això que diu, no? Que després de les 24 hores és com poden sorgir aquestes lesions. Quins són els símptomes?
Els símptomes, sí, poden ser dos tipus, no? Perquè les lesions dels rajos de sol travessant les estructures de l'ull, doncs poden ser sobretot a la còrnia i a la retina. Si afecta a la còrnia, doncs, el que pot produir són lesions corneals, inflamacions, el que se diu una queratitis o fotokeratitis, que pot ser lleu o que pot ser greu o més important, no? I després, a nivell de la... Això el que produeix és dolor, llagrimeig, visió una mica borrosa, fotofòbia, que vol dir molesta la llum i tal. Això és els símptomes de la fotokeratitis. I els símptomes de les lesions retinianes o de la màcula, que se diu, que és la membrana que tenim a la cara posterior de l'ull, quan els rajos incideixen de forma molt localitzada, pues és una pèrdua de visió, d'agudesa visual, veure un forat negre, veure distorsió de les formes de les coses o alteracions dels colors.
És una crida a la prevenció, a la precaució, a la utilització d'ulleres homologades, perquè són arguments molt contundents el que ha explicat el doctor Rivera. Una darrera pregunta molt ràpida. Com se dissenya un dispositiu d'aquestes característiques perquè no teniu un precedent en aquest segle semblant? No sé si han agafat altres models d'esdeveniments, tot i que no, d'un eclipsi total de sol.
No, aquí el que hem fet és fer un pla de contingència amb un equip de treball multidisciplinar des de ja fa més d'un mes, perquè no només a través de la salut pública amb mesures preventives, sinó a nivell del servei sanitari amb accions d'organització sanitària molt concrets, no? I a més ho hem dissenyat nosaltres, i hi ha tres nivells, no? A nivell d'atenció primària, a nivell hospitalari i a nivell del SAMU 061. Aleshores, hem hagut de mobilitzar totes les gerències de tots aquests tres nivells per fer actuacions organitzatives i de prevenció molt concretes, no? amb un augment de la dotació de recursos humans i organitzant els circuits d'una forma més ordenada, no? De manera que les lesions, diguem, oculars, per exemple, tindran un primer nivell d'assistència a través de centres de salut o PACs o el servei d'urgències d'atenció primària, i per detectar o diagnosticar el problema, i si és un problema ja més greu, es derivaran a urgències dels hospitals, on hi ha els especialistes oftalmòlegs per una assistència molt més especialitzada.
Agraïm al director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, el doctor Rivera, que ens hagi atès, perquè és informació molt, molt rellevant la que ha pogut traslladar a la població. Moltíssimes gràcies, doctor.
Molt bé, a vostès.
Quina complicació dissenyar un dispositiu de contingència d'aquestes característiques. Que interessant tot el que ha explicat, i com 24 hores després i fins i tot 48 és quan sorgiran els problemes, Serena.
Sí, los de la visión sí, los otros serán más inmediatos.
Exactament.
¿No? Antes hablaba Edu que es cierto, ¿no? Como él dice, que es pleno mes de agosto, por lo tanto es complicado que haya más gente en Mallorca.
Exacto.
De la que ya hay, ¿no? Pero claro, lo que preocupa no es que haya más gente de la que ya hay, que no creo que eso se produzca cuando están llenos, sino que esa gente se concentre toda en los mismos lugares, ¿no? Y eso es lo que es difícil de gestionar, ¿no? Imaginaros la presión turística que vemos cada día cuando salimos a la calle de cualquier lugar de Mallorca, pues toda concentrada en los que son 8 puntos oficiales de observación, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas relativamente bien. Creo que se están tomando medidas para poder responder así como toca, que las restricciones valen la pena, ¿no? Y lo que quizás no se está haciendo tan bien, ¿no?, es este llamamiento a la ciudadanía a primero reflexionar. A mí me gustaría hacerlo reflexionar. ¿Vale la pena? Acaban de escuchar
arriscarse.
Exacto, vale la pena.
Petits, exactamente.
¿Qué esperamos ver, ¿no? Sobre todo, ¿qué esperamos ver? ¿Cuáles son las expectativas? Porque desde los propios medios de comunicación estamos contribuyendo a generar una expectativa demasiado grande, ¿no? Al final es un eclipse total de sol que se da justo en el momento en el que el sol se pone por el horizonte y, por lo tanto, no dejará de ser una especie de atardecer un minuto más temprano, ¿no?
O sea, no esperemos... moltes expectatives, ¿eh? Que ja ho ha dit abans el micro de tancat, que no esperin...
No, es que no se va a hacer de noche en pleno día. Esto no va a ocurrir. Y entonces yo creo que también hay que llamar un poquito esto al sentido común de, bueno, el eclipse se puede ver por la televisión y tampoco hace falta poner en riesgo la población o la naturaleza para ir a verlo, ¿no? Creo que no va a ser tan espectacular com s'espera.
Juana, llocs estratègics a Eivissa, que me consta que n'hi ha molts i que també les mesures que s'estan prenent són molt semblants a les d'aquí a de Mallorca.
Sí, així és. La zona sud-oest de Silla ja s'està preparant. Ja vàrem explicar fa un parell de dies que l'Ajuntament de Sant Josep havia anunciat talls a les carreteres, a les carreteres d'accés a les principals platges. Ja n'hi ha alguna que estarà tallada des de les 12 del migdia i successivament en les següents hores aniran produint-se talls. Però jo crec que la clau l'ha dat abans en Xisco Nadal, no?, quan ha dit que havíem d'acceptar que entre naltros hi havia gent beneïta. Jo crec que aquest dia també es demostrarà, hi haurà gent que anirà a la mà. Jo tem, no?, aquesta acumulació de barques que...
Ja te dic jo que sí, perquè hi ha molt de viatges organitzats, espectacles, sopars, a la mà. Ja hi ha moltíssims esdeveniments que precisament focalitzen l'atenció a la mà, Juanan.
I gent que mirarà soleil directament sense ulleres, més que no fa... Vull dir, nosaltres repetim cada 5 minuts que hi ha ulleres disponibles i de res. Hi haurà gent que encara mirarà el sol directament i gent que farà barbacoes sense cap tipus de falta. Vull dir, hem d'acceptar això, no?, que hi ha gent beneïta entre naltros i llavors ho pagaran, alguns ho pagaran. Jo crec que la gent no fa falta que se'n vagi. Si un està a un lloc que no es pot veure el sol directament, veurà com es fa fosc des d'allí on està. Vull dir, no fa falta es mirar directament el sol en ses ulleres. Jo estic així com Elena Ballesteros. Tampoc fa falta perdre el cul, no?, per anar a veure aquest eclipsi. Vull dir, des d'on estem es podrà... Hi ha que estar atent, perquè només dura un minutet, però es veurà com es fa fosc, llavors torna a aclarir i 5 minuts després ja es torna a posar sol, no? El fet, evidentment, que això caigui en un 12 d'agost no ajuda, que també tots hauríem preferit que això fos en febrer i novembre, no?, que estàssim més, que no estàssim tan acompanyats, però bé, això ja no estava en les nostres mans.
Elena, volies fer un apunt abans de publicitat.
En febrero lo habríamos visto menos aún, porque ya es de noche a esa hora, ¿no? O sea, no lo habríamos visto.
De todos modos, hay una fascinación casi atávica por este tipo de acontecimientos. A mí me llama la atención en una sociedad que ha perdido la referencia de los cielos, porque ni siquiera la mayoría de gente que vive en las ciudades no ve las estrellas, entonces vive de espaldas a ese mundo, y sin embargo todo lo cosmológico genera una atracción y una fascinación, desde mi punto de vista incluso exagerada, ¿no? Hay que recordar los últimos acontecimientos con objetos interestelares, toda la psicosis que generan, por no hablar del paso de cometas, ¿no? Por tanto, es verdad, es que a mí me llama bastante la atención esa hora de pronto, esa fiebre.
Esta fascinación.
Claro, bueno, porque en el fondo yo creo que nos sitúa como en nuestra dimensión tan minúscula de humanos insignificantes. Y en ese sentido yo sí que discrepo, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena hoy, creo que eso también es noticia, pero sí que en esto discrepo, es decir, yo creo que sí que si se toman las medidas de seguridad, creo que es una buena oportunidad también para eso, ¿no? Para entender, para, por ejemplo, los que tenemos hijos, poderles explicar la dimensión, etcétera, que tenemos, no sé. Me mira con cara como de decir, eres un romántico.
No, te miro pensando, se lo puedes explicar, ¿no? Sentada en el salón y viendo el
pero
eclipse por la tele.
En la televisión, obviamente en IB3 se puede ver todo, es decir, puedes ver todo tipo de fenómenos.
Después hablaremos del dispositivo que te prepara IB3 para
con verlo en directo, ¿no? Hay diferencia con verlo al natural, ¿no? Yo creo que no quiero ahuyentar a la audiencia de IB3, pueden a lo mejor verlo a la vez o no sé, en diferido, pero creo que verlo al vivo, al natural, és important.
A més, serà espectacular, Edu, perquè tenim tres drons sobrevolant la Serra de Tramuntana.
Jo lo veig.
Serà espectacular, és una missió sense precedents.
Me vais a acabar convenciendo
de que lo vean. Sí,
en qualsevol cas, importantíssim. Me ha parecido súper llamativo lo que ha explicado el señor Rivera y muy importante. Tienen previsto hasta 3 días de dispositivo porque los efectos pueden venir luego. Muy importante que la gente lo tenga en cuenta, que es peligroso. Yo desconocía
que podían aparecer, ¿no? Fins a 48 horas después, creo que es muy interesante.
Y no es una tontería, no solo para los que hagan el
cafre. No, porque son irreversibles.
Y no solo para los que no se protejan haciendo el cafre, como digo, sino que también tiene consecuencias para el resto de la ciudadanía, porque estamos en un momento con los servicios sanitarios totalmente saturados, que se están aplazando citas, ¿no? Y va a haber una avalancha. No ya si esperemos que no se produzca un accidente múltiple el día del eclipse, pero sabemos que los centros de salud, por lo que acaba de explicar el experto, van a recibir un montón de solicitudes de cita los días siguientes.
Lo que no sabemos es si va a estar toda la plantilla, porque también es época de vacaciones. A mí me consta que otros organismos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese día van a estar, si no todos, gran parte para el dispositivo.
Claro, pero no es solo ese día, ¿no? Es lo que nos están explicando, ¿no? Es que habrá un goteo, sobre todo por temas oculares, los días después. Una cosa que quería decir, que también me parece importante, es que he dicho, se están haciendo casi todas las cosas bien, pero hay una cuestión que me preocupa. Es verdad que en el caso concreto de Mallorca se cierran las carreteras, especialmente la carretera de la Serra de Tramuntana, que recordemos que es una ratonera, o sea, solo tiene entrada y salida por los dos extremos, ¿no? Si pasa algo, allí es complicado un desalojo. Se cierran a partir del mediodía, ¿no? Todo lleva a pensar que la gente irá más pronto, pasará el día por allí y volverá cuando acabe el dispositivo. ¿Qué es lo que me preocupa? No tanto la llegada, sino la salida. Torna en el momento de salida, todo el mundo querrá salir en el mismo momento, cuando acabe el eclipse, ¿no? Y estas medidas que se han tomado para prevenir complicaciones en las carreteras, en este caso concreto la de la Serra, no se aplican de la misma forma en el mar, ¿no? Es lo que hablaba ahora Juana, creo que era. Todas las barcas, o sea, es evidente que en el mes de agosto todas las barcas charter de la isla están siempre alquiladas, o sea, hay un pleno, ¿no? Pero claro, no todas están concentradas en la misma zona. Y aquí va a haber un movimiento de todas las barcas a la zona donde se va a ver el eclipse. Y todas querrán entrar y sobre todo salir y sobre todo entrar al puerto a la misma hora. Y es una de las cosas donde creo que puede, uno de los sitios en los que creo que la cosa se puede desmadrar y complicarse especialmente.
9:47, una pausa més i continuem repassant els titulars d'aquest divendres, dia 7 d'agost, a 5 dies per l'eclipse, perquè ja començam a fer el compte enrere per aquest esdeveniment.
IB3 Ràdio és investigació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio.
Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 49 minuts. Dediquem aquests darrers minuts de la primera hora de programa per parlar d'una darrera hora. De fet, és just una comunicació que acaba d'enviar-nos la Policia Nacional i ens expliquen que s'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. És una operació conjunta amb la Guàrdia Civil en col·laboració d'Europol. Sabem que utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per transportar droga des d'Espanya cap a Argèlia i en el trajecte de retorn traslladaven migrants de manera irregular a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han incautat de 8 embarcacions d'alta velocitat, com dèiem, valorades en més de 5 milions d'euros. Se considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, o sigui, estem parlant d'unes xifres molt altes, aconseguien beneficis superiors als 24 milions d'euros, feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions i també hi ha un total de 78 persones detenides, 78 persones detingudes, perdoneu, de les quals 27 han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 de les responsables de tota aquesta xarxa, considerades com aquestes persones detingudes considerades com objectius d'alt valor per les autoritats. És una operació de gran magnitud que afecta directament a Eivissa a mesura que vagi que tinguem més informació, així la traslladarem a oients i espectadors, però Juanan, és una darrera hora que just acabam de saber i que afecta directament la Mediterrània, en concret a Eivissa.
Sí, sí, veiem una operació molt important. Havíem comentat algunes voltes, no?, que no és que aquestes pasteres arribassin a voltes totes soles, no?, no feien el viatge tot sol, sinó que a voltes es havia detectat que aquests immigrants eren amullats molt prop de la costa i sembla ser que alguna d'aquestes organitzacions, alguna d'aquestes màfies, doncs ara s'ha desarticulada, així que l'enhorabona per la policia i també per Europol per haver fet aquesta feina tan, tan important, no? Quan parlant de màfies, a voltes sembla que parlant d'ens que no els hi posàvem cara, no els hi posàvem nom, evidentment, però veiem com aprofitàvem aquest tràfic també de droga que duien cap al nord d'Àfrica per fer aquest servei de, podríem dir, de taxi, posant molt entre cometes, de taxi d'immigrants cap a les nostres o cap a la nostra illa, en aquest cas. I doncs bé, ve a estar aquesta operació i veiem si es pot ampliar i poder detenir més gent i que aquestes qüestions acabin per fi.
Helena, darrera hora que just acabam de comentar, com s'ha desarticulat una xarxa de tràfic de persones a la Mediterrània, 78 detinguts, traslladaven migrants de manera irregular, i Eivissa en el punt de mira també de tots els llocs, no?, on actuava aquesta xarxa de tràfic de persones.
Sí, no, qué triste el mundo en el que siempre hay alguien que se aprovecha de los más vulnerables, ¿no? Y en este caso, doblemente, ¿no? Estamos hablando de tráfico de drogas que mata muchísimas personas y de tráfico de personas que sabemos también lo que está ocurriendo con ellas, ¿no? En la última semana hemos tenido 15 fallecidos en pateras que han naufragado y creo que de las tres que han entrado esta mañana, una de ellas al sur de Cabrera también ha requerido rescate dentro del agua porque había naufragado, ¿no? Esto se cobra vidas, hay que intentar entre todos que eso siga pasando y ojalá poco a poco se vaya frenando, ¿no?
Tenim les imatges que de la Guàrdia Civil, que tot d'una que puguem les compartir també amb els oients de tot el procés de detenció d'aquestes 78 persones. Que curiós també la mescla de droga i xarxa de tràfic de persones, no? Perquè saben que utilitzaven les embarcacions d'alta velocitat per introduir la droga en aquest punt en concret, però també aprofitaven el trajecte de retorn per traslladar migrants de manera irregular, o sigui, que era una operació amb una doble intenció.
Pero a mí no me sorprende, las redes transnacionales criminales de tráfico no solo trafican con personas en todo el mundo. Esto ocurre también en la frontera con Estados Unidos y México, ocurre con todas las mafias del mundo. Cuando unas organizaciones dedicadas al tráfico de armas, de drogas, también trafican con personas, también cometen trata de blancas, y no es de extrañar que esto ocurra así. Esta organización, por la información que tenemos, tenía conexiones con la mocromafia, con la mafia marsellesa. Son esas organizaciones, por eso son muy violentas. Hay 78 personas detenidas, 27 en prisión provisional, es decir, es una operación al menos de gran calado, al menos en la aspiración que tiene. Nosotros en Baleares siempre hemos preguntado como periodistas, pero esta gente que está trayendo, está comerciando con seres humanos, una cosa absolutamente vil, esta gente también trafica con armas, trafica con drogas. Hasta ahora las respuestas, al menos off the record, siempre habían sido negativas o que no se habían encontrado evidencias. Bueno, pues aquí hay evidencias. Es fundamental. Más vale tarde que nunca, pero yo digo, ya va siendo hora de que esto se combata y se combata desde este punto de vista, yendo contra estas organizaciones criminales de una forma conjunta y en colaboración, tendría que ser, con Argelia. Yo me pregunto si esto no estará vinculado a la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, si puede haber una colaboración entre ambos estados, que es algo fundamental y esencial para acabar con esta gran lacra. Voy a dar solo un dato de los datos que está suministrando y facilitando la Policía Nacional a través de sus canales con la prensa. En uno de esos trayectos se podían obtener hasta 600.000 euros de beneficio en un trayecto, en una patera con 50 personas, una gran patera o una gran embarcación.
O pequeña, perdón, por desgracia, perdón. Porque ese es el problema, sí, ¿no? Que digo, meten 60, exacto, donde caben 10.
Muy atestada, pero que son pequeñas. Hasta 600.000 euros. Es decir, estamos hablando de una magnitud y unos negocios siderales. Hay gente que se está lucrando y mucho con nuestras desgracias, que, como bien apuntaba Elena, esta misma semana se han cobrado la vida de
al menos,
varias,
¿no? al menos
17, 20 personas, y hay otra veintena de desaparecidos que se dan probablemente por fallecidos, lo cual es un drama, una tragedia atroz. Desconocemos el número de muertes en lo que va de año, porque es un mundo absolutamente opaco. Y bueno, nada más que celebrar que vayan hasta el final y que sigan desarticulando todas las redes que sea posible.
És un fet molt important, perquè a mesura que anem llegint, no? Responsables del Manco recorden 64 episodis migratoris mitjançant el qual s'haurien introduït en el nostre país més de 2.000 migrants. Com deies, Edu, els beneficis altíssims, 24 milions d'euros, feien ús d'aquest tipus de mètodes molt violents per protegir les embarcacions, per actuar davant la resposta dels agents. 78 persones detingudes, 27 han ingressat a presó provisional, recordam. Hem vist abans les imatges que compartia la policia. No sé si això podria ajudar a poder prendre mesures, perquè aquí, Juan, en parlem d'una operació d'una gran calada a Eivissa com una de les illes afectades, perquè és una operació que actuava a la Mediterrània, a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant, però a Eivissa, o sigui que ens afecta de ple aquesta operació a les illes Balears, podria servir per prendre més mesures? És que me sorgeixen tantes preguntes. Com pot ser que duguessin tant de temps actuant? Com pot ser que això passi desapercebut, si se necessiten més reforços, si se necessita la intervenció de Frontex de manera més directa? No sé, són tantíssimes les preguntes, però recordant que és una operació, darrere hora, 78 detinguts, i que afecta de ple les Balears, en concret a Eivissa.
Almenys aquesta operació posa de manifest que s'estava fent alguna cosa per desactivar aquestes màfies, no? Vull dir, és a dir, aquests 78 detinguts no és d'un dia per l'altre, no se'ls descobreix, no fa un mes que se'ls està darrere, sinó que deu fer bastant de temps que s'està investigant aquesta qüestió, i ja s'ha esperat fins ara per tenir tots els caps ben lligats i poder detenir el màxim nombre de persones. Ara el que jo tem és que, clar, amb els incentius que Nedo Colom comentava, és un gran incentiu és fer aquests trajectes, no? I el que fa por és que, havent detingut tota aquesta organització, ara seria molt lleminós agafar relleu d'aquesta organització desmantellada, no? I això per aquest gran incentiu que comentava Edu Colom, no? Aquests 600.000 euros de benefici per només un trajecte és un caramel massa golós per les màfies.
Un darrer apunt en aquest minut que ens queden sobre aquesta operació, la qual acabam de conèixer, Edu, Elena.
No, jo vull aprovechar per fer una recomendació d'un llibre que se titula Mac Mafia, que és un llibre un tanto antiguo ya, pero sí que retrata cómo operan estas organizaciones criminales transnacionales, un libro muy, muy interesante, ¿sí?, que recomiendo a los oyentes. Mac Mafia, como si fuera la famosa cadena de comida, pues Mac Mafia es una mafia internacional que opera con todo, y esto es lo que siempre hemos sospechado, que está detrás de las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo, y hay que recordar que Baleares se está convirtiendo en una ruta transnacional de entrada de inmigrantes por esta vía, y tratados como si fueran, obviamente, pues ganado, una cosa lamentable.
Yo, solo un apunte sobre la importancia de poner el foco en las víctimas, ¿no? Que muchas personas tratan como delincuentes y no lo son. Los delincuentes son los que han detenido hoy, ¿no? Y a las víctimas hay que protegerlas.
Que tingueu un bon cap de setmana. Edu, Elena, Juana, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui. Notícies, gràcies. Publicitat i continuem tot d'una. Day.